Si pensem en les escates d'un peix, ens pot venir al cap un Tetris. L'Albert Murillo ens explica l'origen d'aquest joc. Pam, pam, pam. Des de Rússia i amb amor.
Vosaltres, oients, tenint rentadora, encara us agrada rentar mà? Aquesta és la pregunta que us hauríeu de fer si escolteu aquesta secció. Aquí tenim un romàntic, encara que no us sembli, de la tecnologia i també de l'analogia, que és l'Albert Murillo. Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Sempre estàs content, tu.
Ho estic força, sí, en general sí, eh?
Fas una mica de ràbia, t'he de dir.
No vull.
Avui l'Albert Murillo ens vol convèncer que el Tetris, sabeu aquell joc que ens va fer perdre les pestanyes a tots a finals dels anys 80? Jo les vaig perdre totes, ja t'ho dic ara. Saps que jo no he jugat mai a un videojoc. Mm-hmm. Doncs el Tetris, no t'ho explico, les hores que m'hi vaig passar.
Absolutament.
M'encantava.
Sí, sí, va ser un joc que està demostrat, i de fet científicament va haver-hi doncs, algun
estudi.
No. Que va ser un dels primers jocs on les noies, on les dones, hi van entrar de ple en el videojoc, perquè fins llavors tot era matar.
Soc una estadística. El món és horrorós. Doncs escolteu, el Tetris, aquella cosa dels quadrets i dels rectangles que anaven baixant allà, com si fos allò unes llàgrimes de lledoner. Doncs el mític videojoc de les peces que cauen existeix gràcies, atenció amics, que només els intel·lectuals ho sabran això, el Pentominos, que el Pentominos és com aquell joc del Tangram, allò de les peces aquelles triangulars, quadrades, etc., de fusta, que tots alguna vegada hi hem jugat.
Sí,
Tiet, amb ànim didàctic, te l'ha regalat i has dit, què faig amb això?
Exacte. Sí, sí, doncs ve d'allà, d'un joc de fusta, directament fa el videojoc Tetris doncs als anys 80, però primer ens hem de posar en situació amb la música, que crec que és important.
Ai, que em tornaré a jugar. Ja estic jugant, ja baixant les fitxes. Ai, que no baixa.
Aquest joc de fusta que ell tenia, genèricament es diu un poliòmino. De fet, el dòmino, que tots coneixem, està format per dos quadrats. Correcte, no? Veiem el dòmino, són dos quadrats. Aquest joc, que de fet l'he portat aquí amb un dibuixet...
Que no el veu ningú, però, sí, ara però penjarem, el penjarem a Facebook i a Twitter a tot arreu.
Són 12 peces, i amb aquestes 12 peces... cadascuna d'elles està formada per 5 quadradets. Això, bé, diguéssim que és físic. I allà es veu que a la Unió Soviètica existia aquest joc, tenien pocs jocs, però un d'ells és aquest, que era molt conegut. I l'Alexei Pajitnov, que és el rus que va programar i crear el Tetris, ho va comentar directament en una conferència a Barcelona fa uns quants anys.
Es va destapar que tot ho havia tret d'aquí.
Quan ell era jove, es veu que a la Unió Soviètica hi havia aquest joc que tenien tots els nens i va dir, hosti, vaig a intentar fer aquest joc a través d'aquest ordinador als anys 80, que no eren gaire potents, però que doncs, ho va aconseguir.
Que aquestes peces quadradetes sí que les podien fer. Era el Pentominos.
Exacte.
Que quan es va convertir en la màquina, en l'opció digital, es va convertir en el Tetris.
I pensa que ell va fer aquest joc, el Tetris, no perquè la gent hi jugués i es fes d'or com ara ho és, sinó que era per demostrar que aquell ordinador amb el qual estava treballant, que era rus, recordem que era una època abans de doncs, tot el canvi que va passar a Rússia, era per demostrar, ei, aquest ordinador és molt potent i a més és rus. Què va passar? Que a l'Acadèmia Soviètica on ell estava treballant, la gent va veure aquell joc i va dir, hosti, però sí, és boníssim! I tots els que treballaven a l'Acadèmia de les Ciències Soviètiques de Moscou van començar a jugar com bojos.
From Russia with Love va arribar al Tetris.
Correcte.
Mi forma de vida es el rap, mi movida sin más de verdad, me sobra voluntad, me pone de los nervios la tranquilidad, recordad que esto no va a ser cuestión de edad, no voy a encerrarme, me da libertad, haré lo que me guste y sienta de verdad, solo pido igualdad y respeto para todo joven que quiera empezar, sobre estilo mi pilot está, porque esto para mí es original.
Ens agradava molt aquest noi, no sabem què és d'ell ara.
Porta, no?
És el Porta, el raper aquest de Barcelona.
Sí, sí, i va fer una cançó dedicada al Tetris i a la seva música. És curiós perquè al final els jocs analògics han passat, per exemple, al món digital de forma molt clara. Però és molt curiós perquè la dinàmica és al revés. Els videojocs acaben sent analògics. I Anna, saps que han sortit aquestes roomscapes?
Sí, sí, la moda aquesta d'anar jugant en una habitació on obres portes, obres calaixos, tanques botons...
Correcte.
I de sobte has de trobar la sortida, no?
Sí, sí, això ve del món del videojoc. De fet, el 2007 al Japó es va iniciar aquesta moda d'aquests jocs reals que, com dius tu, intenta sortir d'una habitació en un temps determinat.
Exacte,
i això
igual.
Ve dels points and clicks.
Fins que arribes
directe
al game over.
Correcte. Sí, sí,
trobes
sí,
allà que no pots sortir.
Correcte, correcte. I directament què passa? Que agafes els típics elements de misteri o d'aventures, hem de trobar la clau, cobrir la porta i ho fem. En aquests moments a Barcelona hi ha més de 25 escape rooms en què pots posar a prova la coordinació de l'equip, perquè la gràcia és anar amb equip 3-4 persones, entendre't i intentar doncs,
sortir-se. I sobretot mantenir l'estrès a part, perquè no et col·lapsi el cervell.
Ho has fet o no?
No, encara no, però tinc ganes.
I sobretot, jo he viscut discussions, perquè clar, ha d'haver-hi un líder en teoria.
Sí, ja et vaig dir que havíem d'obrir aquella porta, aquest ruc.
Sí, sí, sí.
La gent, com li agrada discutir-se.
I no, i de fet és molt curiós perquè s'han utilitzat aquestes escape rooms i després han fet un salt i han anat a l'escola. A l'escola aquests escape rooms s'han convertit en unes capses que no sé si saps que existeixen,
no.
Però des de l'any passat, sobretot a una escola de Calella...
Res a veure amb els barracons amb els que algú han de donar classe.
No, en absolut, en absolut. Escape rooms, resumim-ho i fem-ho d'una habitació a una capsa.
D'una habitació a una capsa, amics, amb la música de Sherlock Holmes.
Correcte. Un profe de l'Escola Pia de Calella, que es diu Christian Negre, ens parla d'aquesta evolució dels videojocs analògics i de les escape rooms cap a una capsa que poden fer servir els nens per educar-los.
Una capsa de sabates o una capsa una mica més gran?
Una
perquè hi càpiga un nen dins.
No, més petita i més rígida. I tancada amb moltes...
Em pensava que era un truc dels pares, guardar els nens a l'estiu.
També es podria estar bé.
Sí. Deixen gossos a la carretera, doncs nens en capses. És el més habitual.
Ella, en Christian Negre, ens comenta de què va aquesta història.
En el món de l'educació ja fa temps que va arribar la gamificació. I prenent el relleu de l'èxit de les escape rooms, a Estats Units va néixer un projecte que es diu breakoutedu.com i que consisteix en un joc immersiu en el que, a partir d'un material comú, que poden ser caixes, amb tancaments, candaus, doncs es plantegen situacions en què els alumnes han d'intentar obrir a través d'una sèrie de pistes de trencaclosques que els obliga a treballar en equip, a desenvolupar les seves competències bàsiques i que plantejats amb una classe, veus com treballen d'una manera molt diferent i que ells disfruten moltíssim.
Sort que els nens són fora, això ja podeu estar tranquils, sí. Oients, però ara us pengem ara mateix al Twitter aquesta adreça de breakoutedu.com.
Correcte, i de fet, si ens escolten profes, és un gran lloc perquè, a més, només hi poden entrar profes, poden descarregar-se aquestes escape rooms en miniatura per, en una classe, els nens intentar aconseguir obrir aquella capsa.
Si tanquessin el profe dintre, potser no podrien obrir-la.
Segurament.
No voldrien.
Segurament. I jo què sé, també, com que ara tenim una mica més de temps, hi ha un munt de videojocs a través del nostre mòbil.
Sí.
Jo te'n recomano un, que digue'm. Es diu 100 Doors.
Sí, 100 portes.
100 portes. No sé si has jugat, és un joc que t'apareix una porta i l'has d'obrir. D'acord? Has d'intentar obrir.
Sí.
Per exemple, a la primera porta pot aparèixer una porta de fusta, una catifa al terra, i tu no saps què fer. Què faries si hi hagués una catifa i una taula de fusta?
Jo, com soc una mica rebuscada, em posaria sota la catifa.
Correcte. La mous, apareix aquesta clau i obres la porta. I següent, una mica més complicada, fins a 100.
Uau.
I només tocant zones de la pantalla. Hi ha moments que no saps exactament com obrir aquesta
porta. I això és una aplicació del mòbil, eh?
Sí, sí, sí.
Per Android i per altres...
I per iOS és gratuïta, però hi ha una mica de publi. Saps aquesta publi que
s'ha menjat? Sí, que posa una mica nerviós.
Sí, però bé,
doncs,
està bé.
100 portes, o en anglès, 100 doors.
Sí.
Molt bé, aquest anglès de la fatarella que tenim. Doncs, Albert Murillo, moltes més coses la setmana que ve, més
sí.
A mà o a màquina aquí a Interferències, a Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.